Molt bona tarda, són les dues. Un alumne del Sagrada Família, millor nota de les Pau a Sabadell.
Notícies migdia. Núria García.
De moment no ha transcendit la seva identitat, però el que sí que sabem és que ha tret un 9,6 en la fase general de la selectivitat. De fet, un total de 5 estudiants de l'Escola Sagrada Família han rebut una qualificació de 9 o més en aquesta fase general. A Catalunya, la nota més alta ha estat d'un 9,9 i l'han tret dos alumnes, un de Sant Cugat i un altre de Santpedor. I segons les dades publicades avui pel Departament de Recerca i Universitats, el 97% dels estudiants que van fer les proves d'accés a la universitat han aprovat amb una nota mitjana del 6,7. I altres temes que abordarem avui al Notícies Migdia, per exemple, són l'oferta formativa de Cal Molins o els principals reptes que ha situat l'alcaldessa Marta Ferrés per als pròxims anys a la ciutat. I en esports, després de confirmar els primers 4 fitxatges, el Sabadell està pendent de Genar Fornés i Víctor Valverde. Lucas Vialet, director esportiu arlequinat, està interessat en els dos jugadors que ja ha tingut aquesta última temporada al Badalona Futur.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Ens fixem en com funciona aquesta hora el transport públic. Daniel Cáceres des del Transmet. Bona tarda.
Què tal? Bon dia des del Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la situació del trànsit ara mateix a les carreteres catalanes, ara mateix hi ha aturades a la P7 entre Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès en direcció Girona per un vehicle avariat i que ja està al voral. També hi ha aturades a la B30 en aquest tram en direcció nord. I d'altra banda, també hi ha aturades a la Ronda Litoral per un altre vehicle avariat que talla un carril al nus de la Trinitat tot just per enllaçar amb la C58 i a cues de Poblenou al nus de la Trinitat en direcció Besòs. Pel que fa a la resta de vies, ara mateix circulació tranquil·la.
La notícia del dia.
La Generalitat distingirà 20 alumnes de Sabadell per haver tret un 9 o més a la selectivitat. És un reconeixement que atorgarà a tots els alumnes de Catalunya, que enguany seran 914 en total. La nota més alta de Sabadell ha estat per un alumne, del qual encara no ha transcendit la identitat, de l'Escola Sagrada Família al centre. Entrem en matèria quan són les 2:03 de la tarda per explicar-vos que la Generalitat distingirà 20 alumnes de Sabadell per haver tret un 9 o més a la selectivitat. És un reconeixement que atorgarà a tots els alumnes de Catalunya, que enguany seran 914 en total. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La nota més alta a Catalunya ha estat un 9,9 i l'han tret un alumne de Sant Cugat que ha fet el batxillerat a l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola i un altre de Castellnou del Bages que ha anat a l'Institut d'Auro de Santpedor. En canvi, aquí a Sabadell la nota més alta ha estat un 9,6 i l'ha aconseguit un alumne de l'Institut Sagrada Família. De fet, de la vintena d'alumnes que seran distingits amb un diploma acreditatiu per haver tret un 9 o més, 5 són d'aquest centre i 5 més de l'Institut Vallès.
Això, però, és respecte a la fase general, on tots els alumnes s'han examinat de les mateixes assignatures i, per tant, Júlia, han fet els mateixos exàmens.
Exacte. La fase general són les assignatures troncals o obligatòries, com matemàtiques o català, i, en canvi, en la fase específica, cadascú ha escollit un parell d'optatives que ponderaran més o menys en funció de la carrera que vulguin estudiar. De fet, Pau Palomar, un dels dos alumnes que ha tret la nota més alta de Catalunya, el de Castellnou del Bages, ha lamentat que el camp de la recerca i la investigació cada vegada perdi més pes a Catalunya i els joves hagin d'anar a universitats d'altres països.
Que és una mica trist, una mica decebedor, no? Doncs que ens estem quedant enrere en investigació i que la gent hagi de marxar fora. Per tant, s'hauria de donar un impuls i dedicar més pressupost o més diners a aquest àmbit, que és una cosa important. La recerca et dona, és el futur d'un país, no?
Ell, per cert, es decanta per la física i la química.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
No deixem l'àmbit educatiu perquè els tres centres educatius pendents de construcció a Sabadell estaran a punt a partir de 2027. L'Institut Arraona a Calllong és el projecte que està més avançat, de manera que a principi de 2027 hauria d'estar aixecat del tot.
En canvi, el Narcís de Freixes, al sud, i l'edifici de secundària del Virolet, també a Calllong, han d'estar acabats més aviat cap al 2028. Així ho assegura la directora de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Maite Fons.
Acabant de tancar el projecte amb el procés, participatiu que es va fer amb la comunitat educativa, i l'Ajuntament, i que nosaltres doncs, ara ja hem traspassat a l'empresa d'Infracat, Infraestructures de la Generalitat, i que, per tant, doncs, aniran arrencant doncs, tot el tema ja que vingui a posterior. I, per tant, està en marxa i segueix endavant.
Pel que fa al curs vinent, Fons ha destacat l'increment de nombre de docents que hi haurà a les aules o la prohibició de fer servir els mòbils als centres educatius com a grans novetats.
I les famílies de l'Escola Tarlatana de Can Puiganer reclamen més places per al casal d'estiu que substitueix la Baldufa, concretament denunciant que l'oferta de l'Ajuntament deixa fora els alumnes d'infantil i també de secundària.
Marrull, de l'Associació de Famílies d'Infants de la Tarlatana, ha detallat les reivindicacions a aquesta emissora.
Com és possible que deixin fora a infantil? O sigui, és una cosa que trobem que és greu, no? I ens ha dit que no es pot fer res més, que és això. Hem fet conjuntament un manifest on fem unes reivindicacions, no? Explicant com ha esdevingut la situació i exposant el que reclamem, no? Aleshores, està previst, doncs, durant aquesta setmana, a final de setmana, fer algun acte al barri.
Tot i això, des de l'Ajuntament han assegurat a aquesta emissora que entre els dos casals proposats s'arriba un nombre similar de places respecte a l'any passat, la meitat de les quals cobreix acció social. Així mateix indiquen que hi ha patis oberts a la Tarlatana fins al 25 d'agost en horari de tarda amb dos monitors, una proposta per la qual passen una mitjana d'entre 30 i 40 nens cada dia.
I per Calmolins, d'altra banda, hi passaran un miler de persones aquest 2024 a través de la 60a d'accions formatives que ofereix. Aquesta és la previsió de l'Ajuntament, tenint en compte que fins al juny ja s'hi han format 670 persones.
Entre aquestes persones hi ha tant treballadors en actiu com aturats. El regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, ho ha destacat durant una visita a l'equipament aquest migdia.
Els orígens del Vaporjón eren per gent que estava a l'atur i a la vegada que trobava una feina feia serveis a la ciutat. I això encara continua sent una part de la formació que tenim, però nosaltres el Vaporjón, com a global, ho hem anat ampliant. I quan tenim temes de formació, com és en aquest cas, és tema de formació per a joves, temes de formació específics per treballar en oficines, temes de formació específics per anar després directament en gremis, temes de formació contínua, temes de formació tecnològica, gent que està a l'atur, gent que està treballant i que vol millorar.
Ara mateix la meitat de les persones que ha rebut formació a Calmolins acaben reincidint-se al mercat de treball, un fet que s'atribueix en part a que l'oferta formativa s'adapta a les necessitats de les empreses.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les 2:08, l'alcaldessa Marta Ferrés ha anunciat que en els pròxims 6 mesos començarà la construcció de 250 habitatges de lloguer assequible a Sabadell.
És part del compromís que va adquirir en el seu primer mandat i que, tal com ha explicat aquest dimecres en un acte organitzat pel Cercle d'Entitats, no ha pogut assumir per falta de finançament i acompanyament per part de la Generalitat.
S'ha alentit tot pel tema del finançament, és a dir, és el que us dèiem, en algunes d'aquestes promocions esperàvem anar amb fons de rehabilitació doncs, també de la Generalitat, que no han arribat, per tant ens hem hagut de buscar el finançament, que l'hem trobat, però tot això han alentit doncs, el projecte. Per això et dic que necessitem anar amb més gent, perquè nosaltres tindríem la capacitat d'anar molt més ràpid si arribessin ajudes, no? I per tant podríem tramitar amb molta més rapidesa. No? I a l'estar sol vas a pulmó, nosaltres estem anant amb moltes d'aquestes promocions de pulmó 100%.
En aquest sentit, Ferrés ha assegurat que aquesta és la principal pedra a la sabata dels ajuntaments. Si es resolgués el tema de l'habitatge, ha dit, moltes altres problemàtiques socials també quedarien resoltes. En aquest acte també s'han tractat altres temes de ciutat, com la transició energètica o la mobilitat.
D'altra banda, la protecció dels infants i adolescents ha estat el principal repte que ha intentat abordar l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell en la jornada celebrada a la seva seu aquest dijous.
La conferència principal ha anat a càrrec de la Síndica de Greuges de Catalunya, que ha assenyalat la prevenció com a eina clau per garantir aquests drets. Per la seva banda, Josep Escartín, el seu homòleg a Sabadell, ha afegit que, més enllà de cobrir-los i emparar-los amb la llei, cal també escoltar-los.
Per mi el que falta molt és escoltar. Els infants de 12 anys tenen moltes coses a dir. Hi ha, en el nostre programa d'educació en valors, han dit coses molt grans. Per tant, jo diria que hem d'estar molt al tanto amb els menors, perquè hi ha situacions que, tot i estar cobertes per la llei, s'escapen molt de l'administració. Un infant que viu en una casa, per exemple, ocupada, no? O en una casa que no té les condicions, o en una pensió.
La jornada acabarà a la tarda, quan s'entregaran els Premis Valor a 4 persones que han vetllat per aquesta tasca.
Afegim un parell de punts més. La presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alicia Bosch, és la nova presidenta de la Federació Empresarial del Vallès.
Bosch assumeix el càrrec fins al 2028 i substituirà a Carlos Garriga. La també presidenta del CIESC ha explicat que al darrere hi ha l'objectiu de reivindicar el paper de la comarca i també de Sabadell.
Sempre han reclamat que versus Barcelona, la proximitat amb Barcelona ens fa sovint transparents. La centralitat de Barcelona és molt potent i a vegades el govern de la Generalitat té més tendència a mirar territoris més allunyats, d'acord, del que és el seu entorn més immediat, i a vegades el Vallès se'ns assalta, no?, d'alguna manera.
Els canvis de la Junta també han comportat la incorporació d'Antoni Abad, exvicepresident de la SECOT, com a vicepresident primer. També formen part de la direcció de la Federació Federic Dalmas com a vicepresident segon, i en representació de la UPM del Vallès Oriental i August Serra, en representació també del Centre Metal·lúrgic.
L'activista veïna de Can Deu, Esther Lopera, ha rebut el 18è Premi Valor Republicans que atorga Esquerra Republicana.
Lopera va explicar ahir un dels objectius de la seva trajectòria.
Perquè no solament hem lluitat per al barri, lluitem per la ciutat. I si tenim que cantar-li a la canya als polítics, que sigui, ho fem, des de l'educació i el respecte. Per estem farts.
L'Opera va treballar al sector tèxtil fins que ja de gran es va treure el graduat escolar i va superar les oposicions de subalterna de l'Ajuntament de Sabadell, ofici que ha exercit durant 3 dècades. En paral·lel ha treballat per a la millora del seu barri, Can Deu. Fa 39 anys va crear la cooperativa de consum organització funerària Can Deu, dedicada a la contractació de serveis funeraris i que en l'actualitat compta amb més de 3.200 socis.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar? Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies.
Més informacions d'àmbit general. El baròmetre del juny del Centre d'Investigacions Sociològiques mostra un frec a frec entre el PSOE i el PP.
Segons el CIS, els socialistes, amb un 31,7% dels vots, estarien només a un punt per damunt dels populars, amb un 30,7%. Això suposa un retrocés de pràcticament 4 punts respecte del mes passat. L'estudi també observa una pujada de Vox, que passaria del 10,2% al 12,1% dels vots, i de Podem, que passaria del 2,2% al 3,6% després d'aconseguir representació a les eleccions europees. El sistema atorga un 1,5% d'intenció de vot. S'ha acabat la festa.
El candidat socialista Salvador Illa ha explicat als matins de TV3 que no té intenció d'anar a Ginebra a veure amb Marta Rovira.
Illa ha assegurat que hi ha un equip negociador que s'encarrega d'aquesta funció. El líder socialista ha explicat que hi ha 2 mesos per poder arribar a un acord i que treballaran per aconseguir-ho. Tot plegat després que el president del Parlament, Josep Rull, expliqués ahir que dimecres que ve es faria un ple sense candidat que faria córrer el rellotge per una repetició electoral. Si el 26 d'agost no hi ha president, el 13 d'octubre hi haurà noves eleccions.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pràcticament un quart de 3, després de 4 fitxatges en qüestió de pocs dies, calma relativa al centre d'esports en aquest mercat d'estiu. Adrián Arroyo, com estàs?
Tot bé, Núria.
Els dos noms propis que sonen amb més força al conjunt arlequinat són els de Gennard Fornés i Víctor Valverde.
El primer lateral esquerre, el segon extrem dret, Lucas Viale, ja els ha tingut aquesta última temporada al Badalona Futur i confia que les negociacions arribin a bon port per seguir vestint la plantilla 24-25 del Sabadell. Recordem el que deies ara. Fins ara s'han tancat ja les arribades de Sergio Cortés, també precisament del Badalona Futur, Diego Cámara, central de l'Intercity, Ton Ripoll, del Lleida, i ahir es va confirmar la Durri, Albert Urriols, mitja punta de l'Olot.
A l'aspecte social, avui es compleix una setmana de la campanya de socis del Sabadell. Un de cada 5 carnets retirats no eren socis l'última temporada.
Per tant, el càlcul es fa fàcil. El 20% dels socis són altes noves. El club va camí dels 300 abonats en aquests primers dies, dels quals una trentena han tret el carnet via online. S'espera que en els últims dies de juliol hi hagi un bon increment, tot i que l'empenta més gran tots els estius és quan s'aproxima l'inici de Lliga.
L'heroi de l'ascens del Sabadell ve a tercera no seguirà el filial arlequinat. José Enrique, de fet, té nou equip.
El punta sabadellenc ja no és sub-23 i seguirà a la Lliga Elite, ja que acaba de signar pel Castelldefels. Per tant, l'entrenarà un ex-arlequinat que ja l'ha tingut a Olímpia, Marc Nomen, que també s'ha incorporat a l'equip groc.
Cuando hablé con el míster, cuando estuve hablando con el director deportivo, la verdad es que lo pusieron muy fácil. Obviamente es una categoría que ya la conozco también y el objetivo pues tiene que ser subir y volver a tercera.
José Enrique Carrasco portava 2 anys al Sabadell B amb 2 ascensos de primera catalana a Lliga Elite i l'última tercera amb gol seu el dia decisiu a la nova Creu Alta contra l'Europa B. En aquestes dues temporades, el davanter ha anotat 23 gols.
D'altra banda, la selecció espanyola masculina de waterpolo amb 6 representants sabadellencs se'n va durant els pròxims dies als Estats Units. Allà el combinat estatal continuarà la preparació per als Jocs Olímpics de París.
Dels 21 jugadors que aquests dies s'han entrenat al CAR de Sant Cugat, 3 ja han estat descartats, entre ells un waterpolista del club, Jan Pérez. Els altres 4 de l'Estalpul, Edu Lorrio, Òscar Asensio, Blai Mallarac i Fran Valera, sí que hi són i també estan sota les ordres de David Martín, 2 sabadellencs més, Pepe Motos i un Sergi Cabanes que espera que aquest cop sí pugui passar el tall definitiu i ser per fi olímpic.
Abans de Tòquio em veia dintre i em vaig fotre l'hòstia. Ara, quan algú em diu, no, jo et veig, dic, mira, això fins que no et presenten la llista ja no... Jo ara crec que mentalment sóc una mica més fort. Sí que és cert que vull demostrar i no hi ha cap dubte a la meva ment de que tinc una gran probabilitat d'anar, però també m'estic mentalitzant per si no vaig. Llavors, sé que no serà la fi del món, hi haurà uns altres jocs, hi haurà més vida i no vull que fotre'm la mateixa hòstia que em vaig fotre. Llavors, mentalment estic acceptant les dues opcions.
Parlen clar, Cabanes, que ja ha estat en les últimes grans cites de la selecció espanyola, a l'europeu, al mundial, i ara està a totes les travesses per ser un dels escollits, finalment, per ser a París el mes que ve. L'estada de la selecció a Califòrnia, per cert, s'allargarà fins al dia 1 de juliol.
Tercer dia de competició al Trials Open de natació, que es disputa a Palma. Avui 3 nedadors del Natació Sabadell s'han classificat per a les finals d'aquesta tarda.
Els 200 esquena, Diego Mira ha passat amb el tercer millor temps, amb 2 minuts i 29 centèsimes. I als 100 lliures, Sergio De Celis ha estat segon a les sèries, amb un temps clavat de 49 segons, i Carles Coll, 6è amb 49-42. Les dues finals es nadaran en qüestió de mitja horeta només. Quan faltin 2 minuts per les 6 la primera, hi ha 1:15 de 7 la segona. De la resta de participants avui, el millor resultat és el desè lloc de Clàudia Muñoz als 100 lliures femenins. Ahir, per cert, l'or de Coll, al 100 braça, va ser rècord dels campionats. Minut i 63 centèsimes del tarragoní del Club Natació Sabadell.
I fem un últim apunt de esports. La selecció espanyola d'handbol platja ha guanyat aquest matí per 2-0 Filipines en el primer partit del main round del Mundial que s'està disputant a l'illa xinesa de Pingtan.
La sabadellenca Remi Prat no ha vist porteria avui en aquesta estrena de la segona fase. Espanya hi arriba amb només 2 punts arrossegats després de guanyar 2-0 al Vietnam i Croàcia, però havent perdut 2-1 davant de l'Argentina. Els pròxims partits seran demà contra Portugal primer, en horari de matinada aquí, i després al migdia d'aquí contra l'anfitriona Xina.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
Cultura.
Nova entrega del 24è Festival Internacional de Música de Sabadell. Avui toca la Coral Belles Arts. Una 50ena de cantaires de la formació interpretaran el Rèquiem alemany de Brahms. Estaran acompanyats del Cor Ciutat de Mataró i de la Coral Regina de Manlleu.
I també de Nexus Piano Duo, la soprano Laia Prat i el baríton Germán de la Riba, que seran a dalt de l'escenari del Teatre Principal a les 8 del vespre. L'organització va a càrrec de Joventuts Musicals de Sabadell. La seva presidenta, Joana Soler, parla de la peça que s'executarà.
Ell el va escriure quan ell tenia 30 anys. I aquesta és una versió que és feta seva també, la per piano a quatre mans. No és que hagi sigut un arranjament, sinó que és una versió seva. I llavors aquest rèquiem, normalment un rèquiem és pels morts. Aquest està basat en les Sagrades Escriptures, certament, però és com si diguéssim és un cant a l'esperança i a la vida.
La direcció del concert serà de Jordi Lluch, que es dona la circumstància que la Coral Belles Arts, en els seus 50 anys d'història, havia format part de Joventuts Musicals abans de tenir entitat pròpia.
Les dues i 20 minuts, el temps.
El temps.
Anem a conèixer quina és la previsió meteorològica a les portes d'un cap de setmana llarg. Lluís-Mi Pérez, endavant.
Regirà per donar la benvinguda a l'estiu astronòmic que arriba aquest proper vespre. El que sí que tindrem és una mica menys de temperatura, xafogó en qualsevol cas, i sí que podem dir que hi haurà molts ruixats i moltes tempestes. Les més immediates a les comarques de l'Ebre i a tocar de l'Aragó. Compta amb alguna pedregada també, sobretot en aquesta franja ja de ponent. Hi ha encara algun ruixat, però amb pluja menys important i, a més bruta, entre les comarques metropolitanes i de Girona. Ja aquesta tarda, fins i tot en aquestes comarques de l'est del país, s'obriran clarianes, però no pas a Lleida i Tarragona, on encara tindrem ruixats i tempestes. Avançat al vespre, una nova traca de tempestes vindrà des de Ponent i escombrarà fins a la Costa Daurada i la Costa Barcelonina, ja d'aigua una mica més neta. I el que dèiem, la temperatura baixa una mica. Amb vista el divendres, despertarem amb fresca, amb alguns núvols enganxats a la Catalunya central, i la tarda de divendres algun xàfec al Prepirineu i les comarques de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Les 2:22, pràcticament marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i també a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm